Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'aquest dimecres 26 d'abril del 2023, en el qual repassarem la darrera jornada del cap de setmana pel que fa a l'esport del bàsquet. Un cap de setmana pràcticament rodó. D'aquí una estona esbrinareu per què. Bones notícies pels principals equips de la comarca en aquest cap de setmana de la Diada de Sant Jordi, una diada amb motiu de la qual el casal estrenava aquesta samarreta especial, de la qual també parlàvem fa uns dies i que també va tenir molta expectació i que també la gent que va acudir al pavelló va poder adquirir. El casal perdia, però per la resta de resultats, bones notícies pels monjos, que tornaven també a guanyar, victòria molt important que els dona molta tranquil·litat de cara al tram final de la Lliga. El Xamba també, per la seva banda, perdia el seu partit contra el Sant Just, però en aquest cas es podia comptar amb aquest resultat. L'equip aquest proper diumenge tindrà la possibilitat de lluitar l'ascens de categoria davant el Calafell. Això serà ja d'aquí dues setmanes, perquè aquest cap de setmana no hi haurà competició.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Cuqui, bona tarda.
Bona tarda.
Com anem?
Bé.
Cap de setmana...
Bueno, força positiu.
No ha estat mal, hem tingut de pitjors.
Sí, no ha estat completament positiu, però força positiu. Comencem pels monjos, partit importantíssim el que havien de jugar aquesta setmana amb un rival directe.
Sembla que l'entrevista del Manel va donar sort, una altra vegada.
Sí, noi, la veritat és que s'ho mereixien, perquè també és veritat que havien passat el que havien passat, entre relacions i una cosa i altra, però i els partits els competien i estaven allà fins a l'últim moment, però la victòria se'ls resistia. Fa dues setmanes, jornada doble, dissabte i diumenge, doble victòria. Suposo que això els va canviar el xip i la gent llavors va entrenar amb una altra il·lusió, amb un positivisme que surt pels poros de la pell, i això es transmet amb uns entrenos amb ganes, amb il·lusió, amb força. I bueno, aquesta setmana partit, tal com vam dir la setmana passada, entrevistant amb el Manel, partit importantíssim, el que havien de jugar contra el Sant Pere de Ribes, amb un rival directe, i que a més el jugaven a pista de fora, no? Un partit molt serio, que els monjos va estar dominant quasi bé des del principi, i va saber mantenir aquesta distància. El va haver una estona a l'últim quart que es van acostar bastant, 53-56, però al final va acabar guanyant per 54-63.
I 53-56 després d'un últim quart que també començava bé, amb els monjos obrint escletxa, però és això que diem, no? Els finals de partit sempre són molt, molt igualats, i sobretot quan l'equip rival té aquest encert que el Ribes doncs sí que va tenir de forma molt seguida en els últims minuts.
Sí, que a més és que el Ribes també s'hi jugava molt. Si d'haver guanyat es quedava en una posició molt tranquil·la, i ara està en una posició que se li pot complicar. En aquests moments els monjos està classificat en setena posició, està lliure, està inclús de, fins i tot inclús de la promoció. I bé, aquesta setmana partit en teoria fàcil, el contra l'últim classificat, només ha guanyat un partit, en el qual podríem, si suma aquesta victòria davant de la resta de partits i els resultats que es puguin donar, encara pot tenir més tranquil·litat encara els monjos, no?
Doncs sí, perquè aquestes tres últimes victòries, la veritat que han sigut vitals per un equip que ja començava doncs una mica a patir, no? I a veure's cada vegada més avallar la classificació, i ara sí que és veritat, doncs, encara amb un balanç negatiu, però amb l'esperança, no?, de que la temporada pugui acabar molt millor, de com han estat aquests últims mesos, perquè han estat realment terribles a tots els nivells i ara sembla que l'equip doncs, ja s'està trobant, està trobant aquestes sensacions.
Sí, 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 realment és així. La veritat és que, tal com dèiem, aquestes últimes jornades, i inclús la setmana passada amb el Manel en pista, és que no deixava de competir els partits. No era allò que l'hecatombe era total i que això estava en caiguda lliure, sinó que competia i estava allà dins del partit fins a l'últim moment, però se li resistien les victòries. I això estava clar, que amb el treball que estaven fent i que de la manera que estaven entrenant i la manera que competien els partits, un moment o altre hauria de girar la truita. Va ser fa dues setmanes, aquesta setmana s'ha repetit, aquesta setmana passada s'ha repetit i aquesta setmana esperem que segueixi amb el partit que té contra l'últim classificat.
Que, bé, esperem que no tinguem aquests fantasmes del passat, perquè recordem la temporada passada, partit contra l'últim, contra el Gavà, no?
Ho van comentar la setmana passada amb el Manel, que l'any passat el Gavà no va guanyar cap partit, només un, i va ser contra ells a la pista pròpia. Que amb aquella victòria els monjos hagués jugat la promoció d'ascens.
La història hauria canviat molt. Aquest Golden Team, del qual a la primera volta ja en el partit contra els monjos ja vam parlar amb l'Uri Carmona i ens va dir que és un equip que es va fer doncs, d'una manera també molt sobtada, no? Comprant aquesta plaça i que s'ha anat reforçant molts canvis de jugadors.
Sí,
també,
sí,
molts
sí.
Canvis de jugadors.
Moltes baixes, incorporacions noves.
També a la banqueta, crec que l'altre dia
sí.
El Manel ens deia
que
també a l'Esteller ja no continua l'entrenador.
Que era jugador-entrenador.
Sí.
I ja no hi és, i que també havien fitxat aquest jugador de color que ja havia jugat al Casal,
el Jason.
Ara actualment l'han fitxat ells i està jugant amb ells.
Sí, doncs hi haurà aquest retrobament, no? Amb el Jason, que també l'altre dia cridava l'atenció, no? Veure a la plantilla d'aquest Golden Team, un equip amb molts canvis al llarg de tota la temporada, i que només ha guanyat un partit. Esperem que, si arriba a la segona,
bueno,
no sigui aquest cap de setmana.
No ho sé. És un equip que ja va comprar la plaça, és un equip que es va fer, bueno, el cop de talonari. Suposo que no han acabat d'encertar o fer equip. Una cosa és fitxar i l'altra és fer equip. I, bueno, si segueixen tenint aquesta aportació econòmica, perquè, a més, cobren els jugadors... que tenen, pues, igual d'aquí l'any que ve o més endavant poden acabar de fer un equip, a part de fitxar, no? Ja ho veurem. Esperem que aquesta setmana no acabin encara de rullar fins i que els monjos pugui sumar una altra victòria.
Pel que fa a l'anterior jornada, repassem, si et sembla, els marcadors d'aquesta jornada 23, ja ens acostem al final.
Sí, la cosa ja s'està a la recta final. Bàsquet Pretenc 51, Prat A 64, Morella 84, Reus Plom 81, Viladecans A 57, Àguiles 82, Bàsquet Ribes 54, Els Monjos A 63, Sabada Vilanova 70, Torreforta 53, Pallejà 55, Salou 58. I el partit del Cornellà A contra el Far Lous Esport va quedar aplaçat i es jugarà
dimarts. Dimarts a les 9:05 del vespre. Bona hora, la setmana. I repassem els partits d'aquesta propera jornada, a banda d'aquest Monjos Golden Team, que serà el dia 7, ja el diumenge vinent, la setmana que ve, a 6:45 de la tarda, partit també important.
A la setmana que ve, eh?
La setmana que ve.
Aquesta setmana descansa el bàsquet.
Repassem la resta de partits, a banda, com dèiem, d'aquest duel dels monjos, que bé, doncs, tindrem aquesta setmana pel mig de descans. El dia 6, Àguiles Ribes, Torreforta Morell, Reus Ploms Pallejà, Bàsquet Pretenc Cornellà, i passem ja a diumenge dia 7, Prat Samada Vilanova i Salou Viladecans. Atenció també a aquest partit entre Prat i Samada Vilanova,
sí.
Primer contra segon.
Sí, el que passa és que tenen dos partits de distància el Samà amb el segon classificat, i això ni que perdin, en certa manera, encara tindrà un marge d'una victòria, no?
Doncs esperem que hi hagi bones notícies, però repetim, això serà ja el cap de setmana vinent, no aquest, que amb motiu d'aquest dia festiu dilluns doncs fan aquest pont també al bàsquet. Fem una mínima pausa i tornem tot seguit per parlar del Casal, d'aquesta estrena d'una nova samarreta i d'aquest partit que també doncs, va ser bonic de veure, això sí, al final no ho va ser tant.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarra, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
Doncs tornem en directe a l'Esports 14. Toca parlar ja del Casal, que amb motiu de Sant Jordi canviava de colors. Només per un dia, eh?
Sí, va tant renou que havien fet a les xarxes socials i el tema va ser la presentació d'un equip, d'una samarreta de joc d'equip, no? Bé, està bé que treballin, està bé que facin iniciatives noves i fins aquí ja està. La veritat, jo ara parlo personalment, m'esperava molta més cosa, no? No havien fet tanta publicitat. Algú em va arribar, que, bueno, fora del micro t'ho vaig comentar, algú d'una equipació i tal. Bueno, està bé, està bé. És que tenir iniciatives jo les veig sempre en un sentit positiu. El que passa que, la veritat, de la manera que ho portaven, tan secret i tan en renou, m'esperava alguna cosa més.
Hi havia gent que es pensava que vindria Pau Gasol directament.
Sí. No, és que t'ho dic perquè, esclar, es va fer tant d'en renou i tant d'allò que la gent, bueno... Però com a iniciativa, jo la valoro en positiu i que a partir d'aquí tal... El que sí que t'haig de dir, és una opinió meva, poder l'haurien d'haver presentat fa dues setmanes i la gent ja l'hagués pogut comprar i aquest dia hagués vingut amb la samarreta que era especial pel dia de Sant Jordi, no? Perquè aquell dia la van presentar i tu l'havies de comprar a través d'un codi QR que en el qual ja t'arribarà.
Arribarà d'aquí un mes.
Val? Per això t'ho dic, que el podien haver presentat fa un mes i almenys el dia de Sant Jordi la gent l'hagués pogut lluir una samarreta que t'agradi més la samarreta o no, però una samarreta feta per la dia de Sant Jordi, amb la senyera i tal, no? Amb color rosa, simulant el nom de la flor, pues hagués trobat un poder més encertat a poder-lo portar el dia de Sant Jordi, no? Però bé, tornem a dir que com a iniciativa, qualsevol cosa em sembla correcta, em sembla bé i positiu, no?
I que, a més, doncs, tenint en compte la resposta, almenys ho va comunicar el club així, que tenint en compte la resposta que ja la gent fins i tot la podia personalitzar, que en principi es contemplava poder posar el nom i el dorsal, doncs està bé. I un humil servidor, jo m'he demanat la meva. Jo ho deixo dit. Aviam, el Casal va perdre partit maco contra el Sant Nicolau. Va ser entretingut de veure el partit.
Sí, era un partit que el Sant Nicolau, ells està jugant al liderat, amb el qual es preveia un partit interessant, sobretot per part d'ells. El Casal, ja tornem a dir, està en aquesta situació d'una zona tranquil·la, no perilla per baix ni pot agafar els de dalt, però bé, els partits s'han de jugar, no? El partit va començar força intens, igualat... Però no acabaven ni un ni altre de marxar en el marcador, no?
Va faltar tot el partit una falta d'encert pels dos.
Sí.
Sobretot
sí.
El Casal des de fora, que això va penalitzar.
Sí. I una miqueta vam tornar a veure aquests diguem-ne, mals endèmics, no? Vinc a jugar a tirs de tres, hòstia. Si no t'entres, si no d'allò, fes jugades i per lloc interior. No, tot es basava molt en el joc de tres. Clar, quan entraven un parell de seguits, vinga, eufòria total, i s'acostaven al marcador. Sí. Però, esclar, no hi ha una continuïtat. No Casal, cap equip té una continuïtat que fa 10 triples seguits, amb la qual la combinació de joc interior, de tirs de mitja distància o de llarga distància, és el que fa un equip molt més complet i molt més difícil de defensar. Quan ho bases tot amb el joc exterior, és complicat. És complicat. També és veritat que tenien lesionat el Pep Basolí, sí. Un jugador important per fer precisament joc interior, agafar rebots, intimidar, etc. No? Però bé, té jugadors, jo penso, que té jugadors que tenen suficient cos i tècnica i, per poder fer joc interior, perquè ho fan prou bé. Però, noi, es troben més còmodes en el joc exterior.
En canvi, sí que el Sant Nicolau tenia aquest, el Josep, una mica perfil Pep Basolí, jugador veterà, que sobretot a l'últim quart, que va arribar amb una falta només i es va notar moltíssim allà a la zona, tot i l'edat, que això també castiga, però...
Però és el que acabem de dir. Aquí, en aquest cas, el Basolí, penso que hauria fet la feina que no va fer ningú.
De fet, ens comentava el Dani Ayora, que està allà amb nosaltres veient el partit i tal, que els veu que el partit de la primera volta va ser un duel entre els dos. Allà, espectacular. Finta per aquí, finta per allà. Però bé, doncs mira, dissabte no el van poder gaudir. Després també, jo no sé si era el màxim encista del Sant Nicolau, l'Oriol Collado, va fer un autèntic partidàs.
Un agitador
total.
No, a part, jo torno a dir, el Sant Nicolau jugava al liderat, s'està jugant a l'ascens. Sí. Esclar, ells hi anaven a totes, i ell tant hagués sigut el Casal com hagués sigut qualsevol altre equip. S'estan queden dues o tres jornades i ells s'estan jugant al liderat, al pujar, i anaven a totes. Hi havia algun així molt agitador, molt implicava molta eufòria quan passava alguna cosa, i això fa que algú s'irriti també.
I després, pel cantó del Casal, doncs, la història de cada setmana. El Florentín a un nivell molt alt, sí que el tenia una mica tocat, amb molèsties a la mà, però tot i això, 23 punts.
No.
Déu-n'hi-do.
Molt bé. A mi, a part del Florentín, que ja ho portem dient tota la temporada, que està en un estat de forma bestial, tot i haver estat un pèl tocadet, m'agrada molt el Lluís Rossell, que també va fer... Bueno, és un jugador que a mi m'encanta, no és molt intel·ligent dins la pista, no fa les tonteries que a cop algú se li pot anar al cap. Serios, quan l'equip necessita entrada, és l'únic que entra, quan l'equip necessita és el castellà i tal, els altres fan la feina que han de fer, però a mi és un jugador que personalment m'agrada molt.
I sí que bé, doncs va tenir la nota negativa, no?, del Carlos, que va ser expulsat i es va perdre ja la resta del partit. Diria que era el segon quart encara, no?, quan el van expulsar.
Bueno, és una miqueta el que dèiem. El Carlos no li estava sortint
un partit
gens bo, i suposo que ell ja mateix ja es devia autopressionar perquè no li estaven sortint les coses. Coincidia amb aquest agitador que l'embrinava molt i va acabar en el joc, i llavors es va desquiciar, i aquí és un jugador que ja no és la primera vegada amb el Carlos, i això és el que hauria de controlar, perquè ni l'ajuda amb ell, ni ajuda l'equip, ni ajuda el club. No? És un mal exemple per la canalla, i és un nano molt estimat, i és un mal exemple del canalla veure-ho fer aquests espectacles. No? A mi em sap greu, personalment, ens coneixem i em sap greu, perquè no m'agrada veure-ho així, no? És un jugador que quan vol, hòstia, fa la feina ben feta, defensa com ningú, ataca força bé, i en canvi, quan se li va l'olla, pues perd els papers, que és el que va passar, no?
No era el dia. El Casal va perdre per 62 a 75, però, atenció, el Gelida va guanyar. 63 a 60, triomf importantíssim.
Importantíssim pel Gelida, sí. Realment va ser així. El Gelida estava, tal com dèiem, en una situació compromesa. Ells ja sabien que aquest any seria complicat. I bé, aquesta setmana jugaven amb un rival directe, el Corbera Negra, amb dues victòries més que el Gelida. I bé, justet, però va guanyar. Va fer valer el factor pista pròpia. Va estar molt posat en el partit, malgrat que el Corbera Negra, en l'últim quart, va fer 4 triples seguits que van arribar, en l'últim minut, a ficar-se un punt, 61 a 60. Al final, el Gelida va saber estar serè i fer servir el seny, i bé, al final es va prendre la victòria. Tornem a dir, importantíssima victòria, i a veure com es resol. A hores d'ara, el Corbera Negra està per sota d'ells, és virtual, té una victòria més, amb la qual té un partit menys, ni que el jugui ni el perdi, passaria amb
quedarà
amb el Gelida
per davant, sí.
Però bé, important aquesta victòria, hem de tenir en compte que el Gelida aquesta setmana té un partit complicadíssim, juga contra l'Esparreguera, tercer classificat, torna a jugar a casa, i faltarà veure aviam què. L'Esparreguera està a una victòria de, dels dos líders, el Sitges i el Nicolau, que estan empatats. També està en la lluita per entrar en aquest ascens si algú falla, i no es deixarà, no serà un partit en què es deixi sorprendre, però bé, el Gelida juga a casa, està ara amb aquest aire que li ha donat aquesta victòria, que li ha donat aquesta setmana, i a veure com va aquesta setmana.
Doncs tot molt obert, ara la lluita per l'ascens, Sitges i Sant Nicolau, tots dos empatats a 16 victòries, i a l'Esparreguera allà esperant una errada d'algun d'ells per intentar també assaltar aquestes primeres posicions.
Que a més aquesta setmana aquí vinent juga Sant Nicolau contra els Sitges.
Tots partides.
O sigui que l'Esparreguera sí o sí voldrà anar per victòria a camp del Gelida perquè podria agafar amb el que perdi d'aquest partit.
Una Esparreguera que sí que anirà molt motivat. En aquesta darrera jornada, Esparreguera 76, Esfèric 48, Sitges 73, Navàs B 71, Casal 62, Sant Nicolau B 75, La Salle Manresa 51, Sant Cugat Vermell 70, Gelida 63, Corbera 60 i Bàsquet Sant Cugat 52, Castellet 60. La competició no tornarà fins al cap de setmana del 6 i el 7. El Gelida jugarà el divendres dia 5 a un quart de 10 del vespre a casa davant l'Esparreguera. La jornada es completa amb el Sant Nicolau B, Sitges, Navàs B, Esfèric de Terrassa, Sant Cugat Vermell, Casal, el diumenge, el dissabte, dia 6, a 8:45 del vespre, i diumenge sí, a les 7 de la tarda, Castellet, Salle Manresa B, descansen el bàsquet Sant Cugat i el Corbera Negra. Ens queden 5 minutets, fem una pausa i tornem per parlar del Xamba, que perdia la pista del líder imbatut.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Doncs ens queden 4 minutets. El Xamba perdia, però bé, podíem comptar amb aquesta derrota.
Sí, el que no queda maco perdre de 31 punts.
Sí, val? Exacte.
Es podia perdre, sí. Tothom ho tenia, en certa manera, clar. El Sant Just s'ha mostrat molt superior, l'equip més superior de tot el grup. Però així com a casa van estar lluitant fins a l'últim moment i al final van perdre de pocs punts, aquí s'esperava. El que passa que és clar coincidit en que la Júlia Ramírez està lesionada, important, la millor jugadora del club en quant a cistells, a cistelles i a punts i a minuts i tal, i una segona que hem fitxat des de principis d'any o finals d'any, que era l'Esther Panyella, que tampoc hi va anar. Clar, dos jugadores referent sobretot amb ofensivament, i això es va notar. Això es va notar. Els resultats dels quarts van ser realment ridículs.
Esfereïdors.
Sí, el primer quart el Xamba va fer 8 punts, el segon en va fer 5, sí. El tercer en va fer 8 i l'últim en va fer 12. Vull dir, realment, jugues contra el líder imbatut i fas 8 punts en dos quarts i 5 punts en un altre quart, adiós a la victòria i no hi ha res a fer, no? El positiu, que el Castellbisbal, el rival del Xamba possible, per poder, l'únic equip possible per poder treure-li el segon lloc,
sí.
Va perdre a casa, sorpresa, aquesta sí que era sorpresa, perquè el Castellbisbal, si alguna cosa podia fer, era guanyar perquè s'esperava la derrota del Xamba.
Però a més una derrota clara, sí, 14 punts contra el Llor.
Sí, sí, amb un que va sisè classificat, bueno, com en aquest cas anava setè, i que va perdre a casa, amb el qual, bueno, fantàstic pel Xamba.
Sí, sí.
Queden 3 partits, té 2 victòries de diferència i el bàsquet de Baraix. Vull dir, el Xamba els ha de perdre tots i el Castellbisbal els ha de guanyar tots. Si tenim en compte que la setmana que ve, no, la següent jornada, no, el cap de dues, el Castellbisbal juga a casa del Sant Just. Amb la qual la derrota gairebé està assegurada, si no hi ha res de nou, i el Xamba, pues, bueno, ha de jugar, ha de guanyar algun dels partits que li queden, i bé, ja possiblement penso que sense guanyar-ne cap quedaria segon igual, perquè dubto molt que el Castellbisbal pugui guanyar la pista del Sant Just.
És qüestió d'avançar durant el temps, i això podria passar per diumenge dia 7, a un quart de 8 del vespre, a la Gamba davant el Calafell. Curiosament, sí. contra el Calafell.
El contra el Calafell, que és l'equip que va començar entrenant l'exentrenador del Xamba de l'any passat, en Jordi Olivella. Actualment no és l'entrenador, ell segueix sent com el coordinador del club, però bueno, ell va agafar una miqueta que no trobava entrenador i al final ja l'ha trobat, i ell una miqueta s'ha quedat amb les tasques de coordinació, no?
Doncs aquest partit el cobrirà Penedès Televisió el diumenge dia 7, allà hi serem per, esperem, poder explicar l'ascens de l'equip vilafranquí a la primera catalana. Ens queden poquets segons de programa, molt ràpidament la resta d'equips.
El Sant Sadurní, important victòria, i a més de 50 punts de diferència, 95 a 45, i bé, segueix estant en aquesta quarta posició, situat en una zona molt còmoda i que acabarà un any molt, molt positiu.
Cuqui, gràcies, i tornem dimecres vinent.
Això mateix.
I nosaltres tornem demà dijous amb més Esports 14. Gràcies.
Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.